El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Mireu, entre un 6 i un 25% de les dones pateix dolor pelvià crònic, una xifra que en el cas dels homes es redueix a una franja d'entre el 2 i el 17%. Aquest tipus de dolor pot afectar moltes àrees de la vida i una manera d'abordar-lo és amb rehabilitació. L'Hospital de Sabadell compta amb una unitat de medicina física i rehabilitació que assumeix alguns d'aquests casos. I avui en volem parlar amb el Valentí Freijo. Volia dir el cognom i m'he enganxat amb el nom. El Valentí Freijo, que és especialista en medicina física i rehabilitació. Bon dia, Valentí.
Hola, bon dia.
I que ve acompanyat de l'Esperanza Almansa, que és la coordinadora dels fisioterapeutes. Bon dia.
Buenos días.
Què ens en podeu dir de les causes d'aquest dolor del sol pelvià?
Bueno, habitualment les pacients que ens arriben, habitualment són dones, amb una mitjana d'edat d'uns 40 anys, són relativament joves, i està molt relacionat sobretot amb problemes després del part, amb episiotomies que han deixat cicatrius doloroses i també amb hipertonies musculars a nivell de la pelvis. Llavors, això ve derivat pels nostres companys, els ginecòlegs, que també tenen una unitat específica del sol pelvià, i fem un tractament bàsicament de teràpia manual, amb estiraments, massatges, i és un tractament individualitzat. La veritat que és un tractament molt efectiu, és a dir, és una patologia que ara es comença a derivar molt. Sempre havien tingut predominantment pacients amb incontinència urinària o fecal, que bàsicament és diria el 75% dels pacients que ens arriben a la consulta. I, últimament, amb els altres especialistes de l'hospital, ginecòlegs, uròlegs, cirurgia general i digestiu, hem començat de fa bastants anys a tractar també aquests problemes, no?
Per tant, diríeu que hi ha una relació directa entre aquest fenomen i el problema amb el sol pelvià, la incontinència.
Bueno, sí, de vegades sí. És diferent. Parlo en castellà.
Por favor.
Normalmente, el tratamiento de la incontinencia urinaria se hace en grupos y el tratamiento del dolor pélvico se hace individual, ¿vale? Lo que comentaba el doctor Freijo, individual se trabaja mucho el tema de la cicatriz, se busca el problema, de dónde viene ese dolor, lo primero. Y una vez que se descubre, a lo mejor viene por tema fascial, entonces se trabaja mucho las fascias, se trabaja toda la postura, se enseñan ejercicios a nivel individual cuando es tema de dolor. Cuando es incontinencia urinaria, se trabaja más en tema grupal y con ejercicios.
Que entenc també que és al final d'acabar controlant aquestes musculatures,
exacto,
no?
Exacto, para que no aparezca dolor, porque posiblemente si se deja la persona, luego pueden aparecer diversos dolores.
Quants pacients tracteu amb aquest tipus de dolor?
Habitualment fem unes 1.000 sessions de fisioteràpia a l'any i podríem dir que aproximadament un quart d'aquestes sessions són per dolor pèlvic, no?
O sigui, calculo més o menys, no? Ve a ser fer unes 3 sessions al dia de tot l'any.
Com deia la meva companya, el tema del dolor pelvià a nivell de rehabilitació són tractaments que fem a dies alterns perquè, es toca molt la zona i hem de deixar també un dia de repòs perquè s'assenti tot el tractament que fa el fisioterapeuta. I habitualment fan un mes de tractament i després van seguint controls amb mi a la consulta i veiem l'evolució. He de dir que el tema de la teràpia de les cicatrius i l'hipertonia té un gran alt d'eficàcia. Les persones habitualment amb 2-3 mesos de tractament podien dir que hi ha una reducció molt important Una de les causes per les que venen és el dolor en les relacions sexuals, sobretot en pacients joves, i, bueno, i aconseguir normalitzar un altre cop, no, la vida sexual de les persones, que també és un tema important.
I tant.
És molt important, perquè de vegades venen dones molt joves, amb 30 anys, que bueno, han tingut un nen, i bueno, tornar a mantenir relacions li s'hi costa una mica, i l'ajudem molt.
A més, sí. Aquests temes a vegades sembla que costa treure'ls, no?, quan és una cosa així tan íntima.
Sí, bueno, però és un espai que és còmode per elles, és a porta tancada i se senten còmodes i estem soles i si es parlen de seus problemes, clar. Si no, no podem ajudar-les.
Clar. Sí. Sovint per això l'estem associant només a dones, però en canvi també és un dolor que apareix en homes. La prevalència és més baixa o és que creieu que els homes venen menys a consulta?
Bueno, jo no diria ben bé que els homes anem menys a la consulta, no? En els homes solen venir habitualment amb hipertonies secundàries moltes vegades a prostatitis cròniques.
Aquí m'has d'afinar una mica perquè jo...
Inflamacions de la pròstata.
D'acord.
Llavors això fa que hi hagi una hipertonia de tota la musculatura pèlvica. A vegades també per causes secundàries a fissures anals, hemorroides, tot això pot donar una congestió a nivell de pelvis. Llavors el que fem és tractar a nivell local amb tractaments endocavitaris, que és, com hem dit abans, són personalitzats. I sí, la veritat és que hi ha menys homes a la consulta. Solen tenir una edat una mica superior a les dones que venen per dolor pèlvic, ja que, com hem dit abans, les dones venen habitualment per cicatrius d'episiotomies doloroses i això està molt relacionat, evidentment, doncs, amb persones que estan doncs, que han tingut un fill, no?, fa poc.
I el perfil de la persona afectada, és a dir, a veure si ho explico bé, hi ha un perfil de dones, per exemple, que sigui més tendent a que hagi d'acabar amb episiotomies quan tenen el part, o, per exemple, en el cas dels homes, hi ha un perfil d'home en què es pugui veure més afectat i li acabi derivant en aquest dolor pelvià?
Jo diria que no. A nivell de les dones que venen, evidentment, si el esguinç perianal doncs és de major grau, doncs té més probabilitats, evidentment, de que la cicatriu sigui més... pues bueno, més dolorosa, no? En el sentit que és més llarga, afecta a part més profundes del teixit. Llavors, amb això hi ha més possibilitat de que pugui aparèixer.
I en el cas de les dones, no té per què haver-hi un perfil femení que sigui més tendent a acabar amb una episiotomia durant el part?
Jo diria que no.
És que gairebé quasi tothom surt amb l'episiotomia. Sí. És la realitat. Perquè, bueno... per evitar complicacions les hi fan i bueno, després es tracta i ja està. No tothom ha de tenir dolor, moltes surten molt bé, però de tant en tant, bueno, alguna surt que, sobretot quan utilitzen el forceps.
Clar.
Que això és molt agressiu per al perine de la dona i bueno, normalment sí. El que passa que de vegades les hi diuen tranquil·la, que tot és normal, tot és normal, i elles pues, pateixen fins que no arriben al nostre servei, i bueno, és normal, però no és normal el que tu tens, i se les tracta i bueno, i funcionen bé.
Perquè això, en quin moment es prescriu? Pues mira, faràs rehabilitació del sòl pelvià.
Sí, això per altres especialistes de l'hospital, no? Bàsicament ginecòlegs, en el cas de les dones, no?
Sí, sí. De vegades ja surten del pare amb la nota de rehabilitació. Sí. Alguna, sí.
Això cada cop es té més consciència, no? Passa igual que, com abans, amb la incontinència urinària, que era també un tema tabú, que pràcticament pues, no venia gent a la consulta, perquè és que ja que era normal, que era una cosa de l'edat, i en part sí que és cert que hi ha un factor de risc, que és l'edat, no? Però que es pot tractar, no? Parlem d'un tractament dels anys 40-50 que es va introduir i amb un nivell d'eficàcia al A, no? Que és la màxima evidència científica que pot haver-hi en el tema dels exercicis del sòl pèlvic, no? Enfortir un múscul que tenim... la desgràcia de no tindre un autoconeixement perquè no el veiem, està a la cavitat pèlvica, és diferent que qualsevol altre múscul del cos que el veiem i tenim una percepció, no?, més clara del múscul, i que com a tal, pues, quan més l'entrenes, pues, més força tens.
Abans ho he dit una mica per sobre, eh? Però en què consisteix aquesta rehabilitació? Quin tipus de, no sé si d'exercici o de moviment s'ha de fer?
Sí, bueno, és el més important. A veure, de vegades surten d'alguna consulta, no?, i els donen un paper, no?, que posen els exercicis que han de fer, no? Però no és el mateix. Ells no saben si ho fan bé, si no, ¿vale? Llavors, allà quan venen amb nosaltres, no?, nosaltres li ensenyem, no?, li ensenyem el primer dia, li donem informació amb dibuixos, amb diapositives, no? Ells veuen el que tenen, no?, i se les fa que es facin conscients de la seva zona, no?, i llavors fan l'exercici, els corregim, aprenen, no?, a ser conscient, i perquè si no ho fas conscientment en aquella zona no es treballa, és, bueno, donde se lleva la atención se lleva toda la fuerza y hace que son conscientes de su suelo pélvico, lo trabajen mejor y entonces cuando funciona. De hecho, o sea, nosotros nada más que nos dedicamos a enseñar, ¿vale? Enseñar los ejercicios, pero luego ellas tienen que continuar, ¿vale? Tan solo nos aseguramos de que lo hacen bien y que pero el trabajo es de ellas, ¿vale? Porque son ejercicios que tienen que hacer para siempre, mientras que tengan el problema, ¿vale? Que luego, por ejemplo, no tienen pérdida de orina, no tienen dolor. Cuando no hay un problema, no hay que hacer nada, ¿vale? Porque a veces uno quiere, no, yo quiero hacer ejercicio para prevenir, y quizás es erróneo. No tienen que hacer, si no tienen ninguna patología, no tienen que hacer nada.
¿Puede arribar a ser contraproducente?
Sí, sí. Si estamos haciendo un ejercicio que a ella no le hace falta, pues podemos hacer una hipertonía de la zona.
Aquesta inflamació que parlava.
Claro, claro. Están contrayendo cuando su musculatura estaba bien, entonces puede hacer lo contrario, una hipertonía, y luego tenemos el problema del dolor, de solucionar ese problema. Entonces tenemos que relajar a la persona, activar su parasimpático, trabajar fascias, y que poco a poco se vaya normalizando.
Esperanza, ens dius que pràcticament això, una vegada comences, ja els exercicis s'han de quedar per sempre. Però el temps en què s'ha d'estar treballant, diguem-li, sí, intensament i amb vosaltres, sí, això quina durada té?
Mira, vienen 10 sesiones. En 10 sesiones tienen tiempo suficiente de practicar, de sentir cómo se hace el ejercicio, ¿vale? Porque una vez que tú lo has hecho y en tu cuerpo lo haces bien, ya no se olvida. Y entonces luego ya para siempre. Entonces, durante 10 sesiones tienen tiempo suficiente de hacer las preguntas, de comentar, de todo. 10 sesiones creo que es una buena cantidad de sesiones.
Bueno, lo más importante del tratamiento, sobre todo, es la motivación, ¿no? Que está directamente relacionada con la tasa de éxito perdón, del tratamiento, ¿no? Llavors, las personas que tienen una adhesión al domicili una vegada han après els exercicis, doncs tenen una milloria molt més gran que la gent que simplement ha anat 10 dies a rehabilitació, els ha après però s'oblida, no? Com deia abans, és un altre múscul del cos que quan més el treballem, doncs més tonificat està i més sostén i més control de tancament tenim del sistema, no?
Dieu 10 sessions, m'imagino una per setmana, allò amb 2 mesos i mig ho tenim, no?
No, es fa tractament intensiu. Nosaltres al Taulí fem 2 setmanes, de dilluns a divendres, i tenim un grup al matí, que es fan pel matí habitualment. Sembla que en un principi farem un altre, no? Farem un altre grup a la tarda, possiblement, per si tindrà una miqueta més de bueno, donar més servei, no?
Per tant, les 10 sessions, amb què ho acabem?
Quan a què?
La persona que ve a fer les 10 sessions?
Sí, fa les 10 sessions i després es programa una visita amb el doctor Freijo, que és el que torna a fer la valoració, als 3 mesos.
Però aquesta mateixa persona?
Sí, fa 10 dies i ja està. I ja
que els pot fer seguits, si vols, eh?
Sí, sí, és que ho fan seguits.
D'acord.
Fan 2 setmanes seguides. També tenim grups de preoperatoris de pròstata, que això fem 5 sessions. D'acord? ¿Vale? y bueno, les enseñé, bueno...
Sí, també ensenyem el tema de la pròstata ara mateix, de la cirurgia canviant bastant. Els nostres companys uròlegs fan cirurgia amb robòtica, en la qual preserva molt més tota la zona que han d'intervenir, i nosaltres sí que des de l'habitació hem i comentat també ells mateixos, hem vist que la gravetat d'aquestes incontinències urinàries després d'una prostatectomia radical, que abans era important, doncs són més lleus, i inclús també la incidència, no? Ens arriben, gràcies a aquesta bona feina, no?, de la cirurgia, doncs menys malalts, no?
Clar. Quants fisioterapeutes hi ha al Taulí que facin aquest tipus de rehabilitació?
Pues mira, empecé yo solita en el año 2008, porque se jubiló mi compañera que lo hacía. Luego se incorporó otra, éramos dos durante muchos años. Ahora somos tres, pero tenemos prevista que se incorpore otra nueva. Entonces, bueno, seremos cuatro fisioterapeutas dedicadas al tema de suelo pélvico.
Molt bé. Uh-huh. I el dolor es pot eliminar completament?
Depende del dolor, ¿vale? Es que el dolor a veces cuesta un poquito. A veces necesitamos otros profesionales que intervengan ahí. Para el tema del dolor depende de la causa. Si es dispareunia, por ejemplo, dolor en las relaciones, normalmente se solventa, ¿vale? Cuando es dolor anal, en el caso de hombres, cuesta un poquito más. Y bueno, a veces si no le funciona el tratamiento, se deriva al médico que le pueda ayudar mejor. Sí.
Nosaltres de rehabilitació som una eina més dintre de les possibilitats terapèutiques que hi ha pel dolor pèlvic, no?
Per tant, hi ha altres tractaments, per aquest tipus
sí,
de dolor?
Sí, hi ha altres tractaments, sí. Des del farmacològic a infiltracions locals amb toxina per relaxar la musculatura. Diguéssim, nosaltres som la primera línia, no?, de, no?, tractament conservador, i evidentment, doncs, quan anem gastant aquests cartutxos de menys agressiu a més agressiu, doncs anem passant a la resta d'especialistes.
Dèiem que potser era contraproduent començar a fer aquests exercicis, no?, abans d'hora, però es pot prevenir el dolor pelvià?
A veure, depende de el dolor de por donde venga, de donde sea el dolor. Pero bueno, sí que hay cosas que se pueden hacer a lo largo de, bueno, del tiempo cuando se es joven, ¿no? Para prevenir un poquito, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que todos sabemos que es una vida saludable, ¿no? Sobre todo el peso saludable, porque a mayor peso, mayor presión, mayor se debilita el suelo pélvico, ¿vale? Luego, por ejemplo, evitar el estreñimiento, lo que son los pujos, todo van hacia abajo, digamos, y debilitan el suelo pélvico. Entonces, hay posiciones para defecar. Bueno, primero de todo, evitar el estreñimiento, ¿vale? Pero en el caso de que se haya, pues hay posiciones facilitadoras para defecar, que es ponerse el taburete delante, ¿vale? Levantar las piernas como si fuera cunclillas.
Sí, y de esta manera los pies et quedin com més amunt, ¿no?
Exacto, ¿vale? Y en el momento del pujo, por ejemplo, hacer una expiración, sacar el aire, ¿vale? Y activar el transverso, la musculatura abdominal, ¿vale? Eso facilita y no se hace esos pujos tan fuertes. Y bueno, ahí se previene sobre todo en mujeres, por ejemplo, prolapsos y todo esto se evitan haciendo estas rutinas a diarias que van bien, ¿no? Luego, por ejemplo, todo lo que son actividades que provocan más presión en el abdominal es mantener una postura correcta a la hora de hacerlas y así prevenir también más presión y una incontinencia urinaria, por ejemplo, de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si los que hacen running y corren eso, pues amortiguar un poquito con el calzado o en la pista que sea amortiguada. O, por ejemplo, si son trabajadores, bueno, que cogen peso, pues sobre todo antes de hacer el coger el peso, pues protegerse, activar la faja abdominal, hacer un bloqueo del suelo pélvico, digamos, entonces hacer el movimiento, hacer la fuerza y también se protege esa zona y luego no hay tanto problema.
Déu-n'hi-do. Més enllà del dolor pelvià, quines altres patologies tracteu a la vostra unitat?
Sí, bueno, bàsicament els dos grups, com hem dit abans, és la incontinència urinària i la fecal, i després estaria el dolor pèlvic. A part d'això, també tractem prolapses, sobretot els graus lleus, grau 1-2, que intentem mitjançant els exercicis millorar el prolapse, I després també el restrenyiment.
Aquest també hem d'estar pendents.
També, també.
Quin seria el més prevalent?
D'aquestes dues, els prolapses. Sí, sí.
I ve ràpid la gent quan està en aquesta situació?
Bueno, venen derivats per l'especialista, no? Per al ginecòleg, habitualment. En el cas del restrenyiment, per cirurgia general o digestiu.
Déu-n'hi-do, ja teniu feina, eh? Sí, Valentí, sí. Esperanza, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell a explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.